Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya. I per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas, Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 22 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Comencem endinsant-nos amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Agafarem un avió per anar fins les Illes Balears i també les Canàries a la vegada. Parlarem de la desaparició del Corriol Camanegre. Descobrirem llibres molt relacionats amb el nostre mar, amb els llibres mediterranis. Participarem a la Women's Champions Cup i acabarem el programa d'avui pescant en nanses. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els botonets, els comandaments tècnics, i a la Sílvia García. Des de RadioDelta.cat, la Cel Prieto, en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza, i l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot preparat, així que comencem a Arran de Mar.
les profunditats de l'actualitat.
Comencem el programa d'avui volant fins a Mallorca, però també passarem per les Illes Canàries. I és que volem parlar d'un projecte que uneix les Illes Balears i les Canàries, i on el protagonista és el mar. Es tracta d'Aliança i Custòdia Marina, i en coneixerem més detalls amb una de les seves membres. Aina, molt bona tarda.
Molt bones tardes, Marina, què tal?
Primer de tot, hem de dir que heu passat un cap de setmana mogut, no?, gravant en aigües de Puerto Colom.
Sí, efectivament, i a més hi havia bastant de vent de llevant, així que no poguérem fer aquesta sortida completa, però bé, ens varen convidar a gravar un trosset per un petit documental que està preparant Carme Verdaguer sobre l'accés a la mar, i varen participar encantades.
Uh-huh. Interessant això, accés a la mar, de què parlem quan parlem d'accés a la mar?
Bé, en el seu cas en concret, una mica tota la problemàtica dins del sector nàutic i privatització, però bé, això no sé exactament com ho tenen configurat, igual hi hauríeu de demanar, però nosaltres vàrem participar des de la part de les comunitats locals, no?, que veuen cada vegada més restringida la seva participació.
Uh-huh. Molt bé, molt interessant tot això. Anem a parlar d'aliança. Com sorgeix aquesta aliança, ho dèiem al principi, entre les Illes Canàries i les Balears, d'alguna manera?
Sí, bé, ara que escoltàvem, fa il·lusió que hi hagi, com totes aquestes emissores a la costa catalana, no té una voluntat exclusiva d'illes, però sí que ha sorgit així, perquè hi havia diferents iniciatives de custòdia marina balears que feia temps que fan feina plegades i conegueren arrel d'una formació a l'EICIP, que és la xarxa de custòdia de territori balears, unes entitats canàries que feien coses similars. I a partir d'aquí se decideix proposar aquest projecte d'aliança d'entitats a les convocatòries del Ministeri de Dret Social, Consum i Agenda 2030, precisament per desenvolupar aquesta coordinació conjunta de les diferents iniciatives.
Uh-huh. De quin tipus d'iniciatives, perquè la gent se'n faci una idea, estem parlant?
Són iniciatives que normalment no és un projecte únic, sinó una part o una pota dels projectes que duen a terme diferents entitats de conservació marina, i són aquelles que intenten canalitzar o visibilitzar o articular la participació ciutadana dins la governança i la custòdia marina. És a dir, tot davant les problemàtiques hi ha com un interès o una preocupació social que el que s'està intentant fer és canalitzar-ho per convertir-ho en una acció que tingui una incidència real en la millora dels ecosistemes litorals i marins.
Uh-huh. Vosaltres, la vostra tasca es centra sobretot en això, en ecosistemes litorals i marins.
Sí. De fet, des de l'Aliança el que s'intenta és canalitzar i ajudar totes aquestes iniciatives més locals, però que al final tenen problemàtiques similars, intentar agilitzar certs temes, sobretot en termes de formació, de fer una mica de pinya entre totes, no?, per poder ser més eficients i arribar més enllà.
Uh-huh. Has comentat que no és una aliança exclusiva entre illes, que s'ha donat així d'alguna manera, però per què creieu que és necessària aquesta aliança i que potser en un futur es faci més gran?
Bé, pensem que és interessant l'aliança i per això se va pensar, perquè a l'hora de fer feina amb grups i massa social i ciutadania, les entitats necessitaven també formació, diguéssim, més en aquest sentit, de facilitació, de sociologia gairebé, no? I una part de lo que s'intenta a través de la custòdia es poder cobrir això, i també cobrir com la custòdia del territori, que igual és un concepte molt més arrelat o més conegut, se pot aplicar en espais marins i també de cara a l'administració, no? Com poder fer feina i establir uns diàlegs per poder normalitzar aquesta participació ciutadana. I a les illes pensem que ha sorgit per un tema d'espai. Estan molt propers a la mà, és més evident la necessitat de fer alguna cosa.
Això t'anava a preguntar. Al final, les Illes Canàries són unes illes molt massificades que han fet manifestacions envers això. El mateix problema passa a les Illes Balears. No sé si la massificació en tot això és un problema per tots els nostres ecosistemes marins i litorals.
Clar, al final a la costa se concentra moltíssimes d'aquestes activitats, ja des de vivenda, turisme o altres activitats que tenen lloc tant a la platja com al mar. I encara que siguin costes diferents, la preocupació social o la evidència davant aquesta pressió damunt l'ecosistema, però també la pressió social, els recursos, els residus que genera tot això, posen molt més evidents els límits en un lloc com una illa. És molt més obvi, però penso que aquests petits projectes s'estan donant a diferents litorals i a diferents països, també, no? Fins i tot.
En quina situació, com definiries la situació actual de les costes o de les zones litorals, de tant de les Canàries com de les Illes Balears?
Jo pensam que està, és una situació bastant fràgil, no? No és d'ultimàtum total, però sí que en algunes zones la complexitat de diferents problemàtiques que convergeixen en un lloc molt reduït, com pugui ser una cala o una badia, està duent els ecosistemes a un extrem d'urgència on la degradació és molt evident i se fa molt necessari establir uns límits i unes proteccions per poder donar solució a això.
Per tant, podem afirmar que és difícil preservar tota la costa en un moment de massificació turística, que al final estem parlant de Canàries o les Illes Balears, però aquí a la costa catalana, per exemple, el problema seria més o menys el mateix.
Efectivament, jo penso que el problema és un, com deia abans, no neix aquesta aliança en els dos arxipèlags arrel d'aquesta feina prèvia, però estem en contacte fins i tot amb gent que fa feina a altres costes. I, clar, la massificació no ajuda. No, és un afegit a totes les problemàtiques ambientals globals que tenim que no permet a vegades, perquè davant de protecció hi ha altres interessos econòmics i demés, i fa molt més difícil poder establir certes limitacions o protecció.
Quines serien les principals problemàtiques?
En general s'està... Bueno, hi ha problemàtiques més globals, tipus canvi climàtic, canvis en les èpoques de pluges o de calor, episodis extrems, com aquestes contades que tenen el seu efecte, i després a nivell local, sobretot fent amb iniciatives que estan a badies, on per una banda la pressió antròpica té uns efectes de contaminació, és a dir, ja sigui per residus sòlids com plàstics, com perquè al final quanta més gent hi ha més abocaments d'aigües, hi ha més pressió fora de física, diguéssim, dins d'una platja mateix, que al final tot aquí, tot això s'endú arena a casa, i hi ha una pèrdua d'hàbitat, i també pressió de fondatges. Hi ha molts problemes per ordenar, diguéssim, el poc espai marítim davant la quantitat de barques i vaixells que transiten per les illes. A Canàries això igual seria una mica diferent, aquest tipus de, com és l'oceà Atlàntic, no, igual ten una mica menys d'aquest tipus d'indústria, però la pressió hotelera és la mateixa. Després s'està fent molta feina en pesca també, perquè hi ha certs problemes de sobrepesca, però també hi ha molts problemes de desconeixement del peix local, i pensam que és una cosa que s'ha de revertir. Així que, bueno, hi ha bastants fronts oberts.
El canvi climàtic també és un problema, entenc, i que afecta a les dues zones per igual, tot i que els problemes individuals siguin diferents.
Sí, com deia abans, hi ha coses més generals que el que fan és afegir una capa de complexitat a les casuístiques locals, no? És a dir, des de les conseqüències socials que puguin tenir aquests canvis que començam a experimentar cada vegada més, i també els efectes que tenen els ecosistemes, que de rebot també té un efecte dins el panorama econòmic i social i ecològic, no? Perquè si tens un, jo què sé, un episodi de calentiment d'aigües i això du a que hi hagi moltes meduses o el que sigui, també té un efecte dins del turisme, dins la contaminació, dins els residus que se pugui generar, i clar, tot és una cadena i va afegint un veix d'actuació.
Abans ho comentàvem, no sé si podem definir que els vostres projectes d'alguna manera són diversos entre ells, però amb un mateix objectiu.
Sí, efectivament. A la mà que està com aquesta aliança de custòdia marina, al final, des de l'EICIP, el que se fa és coordinar diferents entitats que tenen feines més locals i tenen projectes, són projectes independents, però que estan enfocades en governança participativa d'espais litorals i marins, i el que intentem és ajudar-nos i trobar espais de diàleg per millorar la incidència que té cadascuna dins el seu àmbit d'actuació.
Uh-huh. En quins projectes ara us trobeu una mica treballant així, a grosso modo, per saber-ho?
Bé, l'aliança ara mateix compta amb companyes de Canàries, que a Gran Canària hi ha un fòrum participatiu a la platja de les Canteres, a Tenerife també hi ha Inoceana, i el mateix Cabildo de Tenerife, que seria com els governs que tenen diferents projectes en marxa, a Lanzarote, des de l'Ajuntament de Tías també s'està fent molta educació ambiental a Puerto del Carmen, es diu Playa del Carmen, no, Playa del Carmen, Puerto. I després a Balears estan fent feina amb Salvam Sabadia de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa. Uh-huh. Tenen problemes de contaminació i fan molt voluntariat en l'estiu, que ara començaran, de fet, amb temes de Posidònia, d'educació ambiental, també. A Mallorca, Xarxa Dragonera Blava, que pot ser l'iniciativa que té més temps, tenen uns grups de treball i s'organitzen en fòrums participatius i ja duen bastants anys i han aconseguit coses ben interessants, com fins i tot un canvi de normativa a la reserva marina de Dragonera en quant a velocitat d'embarcacions, que això ha estat un gran objectiu assolit que ens ha fet molta il·lusió a tots. Pollença, Badies de Pollença també fan molta activitat, molta incidència social amb educació, vigilància una mica de fondejos il·legals, temes de replantació de... A Porto Colom també tenen aquest format de fòrum i altres petits projectes educatius i de replantació, i a Port de Soia també s'està començant i s'està fent feina amb reivindicar una reserva marina que du gairebé 20 anys en demanda i no acaba de ser declarada, i també temes de contaminació d'aigües i fondatges.
Uh-huh. Ja,
Menorca, perdona, també sí. L'esport de Mó, també amb el Gop Menorca i Illa de l'Aire, també s'està fent feina.
Uh-huh. Ja per anar acabant, ens agradaria poder parlar més detalladament d'aquests projectes, però malauradament no tenim temps. Però per anar acabant, el que voldríem saber d'alguna manera és si l'objectiu més enllà de la conservació, la preservació i d'això que hem parlat, també és una mica la difusió, que la gent en sigui conscient de tot això.
Sí, perquè s'ha vist que al final totes aquestes iniciatives que són com més des de la base social cap amunt tenen molta més acollida que no si venen unes normes imposades. Per tant, està molt bé i s'hauria d'assolir aquest objectiu del 30% protegit i de més, però pensam que el coneixement i la participació i intervenció de les comunitats locals fa que aquestes estratègies siguin més efectives, perquè al final tens una comunitat conscienciada del valor d'aquests ecosistemes que se'ls senten seus, no? Són les seves platges, el seu mar, i al final seran els primers que respondran, que seran allà observant i detectant, informant o denunciant si fa falta, qualsevol problemàtica que puguin veure o que pugui servir.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per explicar-nos aquesta tarda el projecte, molt interessant, i de ben segur que tornarem a parlar algun altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me el bou i quan vulgueu.
Continuem a Arran de Mar, però ara no al fons marí. Aquí al programa n'hem parlat sovint de la importància i les dificultats de la protecció del control cama negra, aquesta petita au africana que cada any ve fins a Europa i en particular a Catalunya per fer les seves postes a la sorra de les nostres platges. Una au que no només és important en l'àmbit de la biodiversitat, sinó que a més compleix una important funció d'indicador de salut del nostre litoral. Tots i els esforços per protegir-lo ara s'ha donat a conèixer la pitjor de les notícies a Vilanova i la Geltrú, Carla.
Bé, com dius, la pitjor de les notícies s'ha sabut avui, i és que tota la població de pollets i juvenils, fruit de la nidificació del corriol d'enguany a la platja de Vilanova, ha desaparegut per complet. Una desgràcia, la veritat, que ens té a molts de nosaltres en xoc. Però bé, per entendre què ha passat, hem pogut xerrar de nou amb en Xavi Elizondo, de La Fuixarda, que ens ha donat més detalls de quina és la magnitud de la tragèdia, quines n'han pogut ser les causes i què podem fer per intentar evitar que es torni a repetir.
A veure, ja t'havia explicat en entrevistes anteriors que teníem 8 parelles, 8 femelles reproductores a la platja. Això és una puntualització important, d'acord? Perquè de mascles hem tingut molt pocs. 3, 4 han anat fluctuant, vale? Perquè fa no gaire, a finals de maig, vam fer censa tot el litoral proper, vale? No hem publicat els resultats, els publicarem amb la resta d'entitats quan arribi el moment, però hem observat un fenomen curiós, que és que, tot i que s'ha mantingut respecte a l'any passat el número de femelles reproductores, hi ha hagut una disminució molt important de mascles, d'acord? I en 2 anys, l'indicador que ara tenim sobre la taula, portem 3 anys fent aquest cens, és que hem patit una reducció del 42% de la població adulta. I de femelles, un 25%. Del 2024 al 2025 no hi ha hagut reducció, s'ha mantingut, però sí que la població adulta ha baixat molt. Encara hem d'acabar de processar les dades, perquè abans sempre ho havíem fet en parelles, i ara estem veient que no té sentit parlar de parelles, hem de parlar de femelles reproductores, perquè estem veient aquest fenomen que és nou per nosaltres. Sempre havíem tingut una població més o menys equilibrada, mascles femelles, i aquest any és una cosa nova que ens hem trobat. Vale? Llavors, com t'he explicat en entrevistes anteriors, la cura dels pollets recau en ambdós progenitors, se la reparteixen. Vale? I a partir, normalment, de la setmana 10 dies de vida, és el mascle qui assumeix la cura. O sigui, aquí ja tenim un element distorsionador en quant a la capacitat de vigilar, de cuidar els pollets. Vale? Bueno, nosaltres, aquesta temporada, ha nascut un total de 25 pollets a la platja, 21 de primeres postes i 4 ja de segones. Ara havíem començat postes i teníem 2 pollets que tenien molt pocs dies de vida. Nascuts de 8 femelles reproductores, i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6, el 24%. Respecte a aquests 19 pollets perduts, hem anat perdent diversos pollets per diverses causes. Encara ho hem d'analitzar. I una qüestió que cal posar sobre la taula ja d'inici, davant mà, és que no hem observat nosaltres cap depredació directa, no hem vist. Simplement, en torns que hem fet a la platja, al torn de matí tens els polls a la platja i al torn de tarda ja no els tens. Intentes buscar una explicació, observem, fem moltes hores, però no hem aconseguit, tot i la quantitat d'hores que tenim a la platja, hi ha dies que tenim 4 o 5 hores de presència, no hem vist cap depredació. Però sí que hem observat una afluència molt important de gavians argentats a la platja, d'acord? I també desplaçaments i competència entre les parelles que hi tenim, per manca d'espai, per factors que poden o controlem, que poden tenir a veure amb la disponibilitat d'alimentació, coses que no controlem, anem observant. Però, per exemple, un dels 2 primers pollets dels 8 que perdem sobtadament, els hem perdut entre el 7 i l'11 de juny. No t'ho va veure la data exacta. En 5 dies perdem 8 pollets a la platja, els 8 pollets que teníem, a un ritme espectacular. I, a més, alguns tenien ja força dies de vida, que això també és una cosa que ens ha sobtat, perquè normalment són molt... Hem perdut un pollet de 23 dies, que això tampoc ens acaba de quadrar amb la depredació, però, bueno, nosaltres el que hem observat és una afluència molt gran de gavians. I també un desplaçament de, per exemple, una de les famílies a la zona de Campeig d'una parella de garses que tenim al passeig marítim. Però el cas és que, el que et dic, en 5 dies hem perdut 8 pollets. L'any passat ens vam trobar una situació similar en les segones postes, molt més avançada la temporada, i vam perdre també molts pollets en poc temps. Nosaltres ho atribuïm, efectivament, a depredació. Però estem parlant d'un total de 19 pollets perduts. O sigui, hi ha 11 més que ja havien perdut amb anterioritat. D'aquests, més o menys a parts iguals, creiem que s'havien perdut per pressió humana, meitat, meitat, tot aproximat, perquè no hi havia depredadors. Havíem observat i estaven en zona amb absència de depredadors. Se'ls podia escapar a un depredador, però no hi havia gavians, d'acord? I hem tingut molts problemes amb les porteries que tenim ubicades al mig de la zona de nidificació, que hem demanat reiteradament que es clausuressin, i sí que agents rurals i l'Ajuntament les ha ficat tanques, ha ficat precintes, però ens hem trobat que cada dia hi havia gent que retirava els precintes i es posaven a jugar allà al futbol. Clar, un pollet d'aquests, una pilotada i s'ha acabat. I sí que l'única causa de mort de pollets que hem pogut constatar en les 6 temporades que portem a la platja són aplastaments. Aplastaments tant per vehicles, que en aquest cas no seria el cas, perquè una cosa que hem de dir és que s'ha fet un esforç molt important tant pel personal de socorrisme com pel personal de neteja de platges i el personal que ha fet el muntatge de les guinguetes amb la supervisió de personal tècnic de l'Ajuntament i també del personal informador de l'empresa climètica que té subcontratat a l'Ajuntament per fer aquest servei. S'ha fet un esforç molt important perquè respectessin aquests protocols. Per tant, en cap cas atribuïm cap de les pèrdues a atropellament per vehicles. Però aixafats per acció humana, segur que sí. I, bueno, clar, ara estem en un moment de xoc, de molt d'impacte, perquè bueno, compartir una miqueta les dades. Nosaltres avaluem l'èxit biològic o no d'una temporada en funció de diversos indicadors, ¿vale? Però poder els dos indicadors més rellevants per avaluar l'èxit d'una temporada serien, per una banda, la taxa de supervivència de pollets respecte als pollets nascuts, ¿vale? I enguany hem tingut no arriba un 29% de supervivència a les primeres postes. Ara publicarem les dades de primeres perquè tenim l'esperança de que les segones tenim encara una parella a la platja, poder tornar alguna parella, ¿vale? S'ha detectat aparició de noves parelles a les obres de la tèrmica de Cubelles. Com que estem en contacte amb altres entitats, sospitem que algunes de les parelles que han perdut la posta a Vilanova, han perdut els pollets, han anat a les obres de la tèrmica de Cubelles a fer una reposició. Llavors, pensem que almenys dues d'aquestes parelles de les quatre que pensem han desaparegut de la platja, i continuo dient parelles perquè em surt parelles, però com et deia abans, no acaba de quadrar al 100%. Femelles reproductores s'han desplaçat a Cubelles i podria ser que siguin les que han nidificat allà, perquè parlant amb GPEC, per exemple, ens diuen que no les tenien localitzades i de cop i volta han aparegut i ha coincidit amb el que ens ha passat aquí a Vilanova. Vale? Parlant de la taxa de supervivència de pollets, que és tremendament baixa, en primeres postes la més baixa que havíem tingut en la sèrie històrica era del 45% el 2024 i ara estem parlant d'un 29%. Perquè facis a la idea, és una debacle. Vale?
I
el segon indicador...
Perdona, Xavi, però tot això semblava que aquest any havia de ser, perquè jo he mirat els números, semblava que era el segon amb major quantitat d'ous posats, no?
Correcte, però clar, els ous hem aconseguit protegir-los. Hem perdut 2 nius, ¿vale?, de primeres postes, però han fet reposició, han pogut fer un altre niu i hem tingut, de fet, rècord de postes, el que tu bé comentaves, i també rècord de pollets nascuts. Vull dir, hem tingut una població molt bona en aquest sentit. El que ens ha destrossat és aquesta pèrdua massiva de pollets. Clar,
perdona, que t'he tallat i m'estaves explicant el segon indicador. Perdona.
No et preocupis, faltaria més. El segon indicador, de fet són dos, seria el número de juvenils volanders, d'acord? Quan considerem que un pollet és juvenil volander? Doncs quan ha desenvolupat prou les plomes de vol, ja pot emprendre vols i és molt menys vulnerable que aquests pollets dels que parlàvem fins ara. Llavors, en quant a número de volanders de primeres postes, només n'hem tingut 6. Quan la xifra més baixa l'havíem tingut el 2022, que havien estat 7, que també va ser una temporada complicada, però sèrie històrica ja la veuràs. El 2021 vam tenir 15, per exemple, el 2023 13... 6 és una xifra, és la més baixa que hem tingut mai. I clar, aquests juvenils són molt importants per mantenir la població. I després, quan parlem de juvenil, de volanders niu, és, aquest és un paràmetre que utilitza la comunitat científica per avaluar també el grau d'èxit d'una temporada. A la natura ens diu l'ornitòleg que ens assessora que el normal és en 0,55, és el valor estàndard que tenim, vale, de volanders per niu, i ens hem quedat amb un 0,60. És a dir, que estem en taxes de supervivència pràcticament idèntiques a la que ens trobaríem en un entorn absolutament salvatge, amb presència de depredadors, jo que sé, com el Delta de l'Ebre, que pots tenir guineus, que pots tenir xuriguers, o altres llocs com, per exemple, les salades de Sàstago i Bujaraloz, que és un dels llocs on tenim nidificació de corriol camanegre en estat més salvatge aquí propers, i per tant, bueno, estem parlant d'una taxa de supervivència molt i molt baixa. Això en quant a indicadors. Després em preguntaves una miqueta, clar, ara de cop i volta ens trobem amb una depredació massiva de 8 pollets, vale? Però no hem de perdre la visió de tota la trajectòria que ens porta fins aquí. Abans m'ho comentaves i cal reflexionar sobre això. Vull dir, tot i que en aquest moment la pèrdua la podem atribuir, òbviament, a una depredació massiva, venim d'una trajectòria en què hem anat portant aquesta espècie al límit, al nostre litoral proper, i qualsevol esdeveniment com el que hem tingut ara, pues, pot portar pràcticament a l'extinció. Esperem que no, eh? Hem de ser positives i seguirem treballant. Ara tenim una parella de platja, haurem d'esperar a la temporada vinent a veure quantes parelles tornen, però és obvi que quan tu tens una població molt tensionada i molt reduïda, qualsevol impacte en forma això de depredació massiva, una malaltia o una manca d'aliment pel que sigui, no? Per una sequera, per un fenomen meteorològic, bueno, coses que poden passar, fins i tot pedregades han matat corriols en platges properes fa no gaire, doncs clar, fa que aquesta població es vegi abocada a una situació molt, molt límit.
Clar, i llavors amb tot això, amb tots aquests números i totes aquestes dades, si tu em deies que ja havia començat, no?, la segona aposta, alguns individus ja havien fet la segona aposta, tenint en compte que només queda una parella, no?, que sabem que no són parelles, però un parell de corriols, entenc que la segona aposta també es dona per perduda, ja?
Doncs si t'he de ser sincer, en un primer moment van desaparèixer absolutament tots els corriols de la platja. Ens vam trobar en un entorn absolutament distòpic en què no vam veure cap a la platja. I ens vam plantejar, vam tenir diversos torns, vam veure un mascle buscant pollets, perquè de vegades quan els perden els segueixen buscant. Quan hi ha la parella es poden anar tornant, però si només n'hi ha un, bueno, un drama realment, eh? Intento relativitzar, però molt malament. I clar, el voluntariat ha dedicat moltíssimes hores, el personal tècnic també, i estem una miqueta en estat de xoc, no?, perquè una pèrdua així tan bèstia. I el que et comentava, vam arribar a no comptar ni un corriol a la platja, i ens havíem arribat a plantejar de tancar la temporada aquesta setmana. Jo mateix aquest matí he fet un torn de platja, he baixat amb el Vittorio Pedrocchi, que és el biòleg que ens assessora i que assessora també a l'Ajuntament, i afortunadament hem pogut veure aquesta parella. Aquesta parella ronda per la platja i l'anirem observant, l'anirem seguint. Però com bé dius, l'aposta, si ara mateix tenim només una parella, l'aposta és de 3 ous. Vull dir que com a mínim podríem arribar a tenir 3 volanders més i seguiríem en el pitjor registre, sumant primera i segona aposta des de que fem seguiment de l'espècie a la platja. Vull dir, a no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeix una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica, perquè a més, com bé saps, ara la platja està absolutament massificada, i de fet ens hem trobat que aquesta parella va tornar a la platja la setmana passada i va estar preparant niu a Pasifa, diguéssim, al tancat que tenim més a llevant de la platja, vale? Però aquesta setmana, aquest cap de setmana, coincidit que hem tingut la celebració de l'Arena Humboldt Tour a la platja. I, bueno, suposo que si heu tingut ocasió de baixar o heu vist com estava la platja, vull dir, centenars de persones en el muntatge de vehicles amunt i avall, que no han entrat en la zona de nidificació per res, però que sobre el continu, el xiulet dels vehicles en marxa enrere, continu en el, i superintens en la zona a desenes de metres d'on teníem el niu, la megafonia a tot volum, moltes carpes que s'han muntat fora de la zona autoritzada per a l'esdeveniment, perquè estaven, diguéssim, a la banda de ponent de la passarel·la i allà no s'hi haurien d'haver instal·lat, perquè això ja és zona protegida. L'esdeveniment s'havia de celebrar a la platjada d'Arró i no s'havia d'instal·lar res. En l'article publicarem alguna fotografia on es veu clarament les carpes que s'han muntat. L'any passat ens va passar igual. Clar, nosaltres insistim en el que diem sempre. No hem pogut parlar amb els curiosos per preguntar si es perdoneu perquè us heu desplaçat i no heu fet la nidificació passiva, que és el sector més segur de la platja, perquè no hi tenim gavians argentats ni tenim la garsa per allà rondant. Si haguéssim pogut preguntar-los, nosaltres creiem que igual que considerem que la hipòtesi més probable de la pèrdua de pollets en altres sectors ha estat la depredació, en aquest cas hem provocat el desplaçament d'una nidificació d'una zona més o menys segura a una altra, perquè està molt més a nord ara de la platja, molt més a ponent, on la probabilitat de supervivència dels pollets serà molt més baixa. Va enviar fotos una voluntària que estava a la platja, el nivell de residus que va quedar allà de pollets de plàstic i de tot tipus de residus, espectacular. L'any passat sabeu que vam tenir polèmica perquè ho vam denunciar fins i tot perquè van acabar els tanques de protecció. Aquest any no ha estat així. L'any passat hi havia més vent i van acabar molts residus allà, però la platja ha quedat plena de residus i no entenem realment a què tipus d'esdeveniments que ens aporten a nosaltres, no? En general, a la població, realment són positius, ens estan ajudant a afrontar el gran tema que tenim sobre la taula, que és l'emergència climàtica, perquè és que és un tema que ens afecta a totes. I nosaltres veiem que seguim parlant d'ampliar aeroports, de la Catalunya dels 10 milions, com que d'alguna manera, i d'aquí a qui edificar l'Hortoll fins a l'últim metre quadrat, ara sembla que no, sembla que la cosa es frena, afortunadament, però construir 10.000 habitatges, vull dir, estem en una dinàmica negacionista del gran problema que tenim a sobre. Llavors, o realment comencem a canviar de manera dràstica i urgent, perquè els terminis cada cop són més curts, o realment tenim un problema molt greu. I aquí el Curriol, doncs, ens serveix com a bandera, no és una bandera molt humil, però ens serveix com a bandera per d'alguna manera, posar una petita lluita sobre la taula que ens aporti optimisme, no?, davant d'un escenari que de vegades ens pinten tan catastròfic. Per tant, nosaltres creiem que s'ha de seguir treballant, seguirem fent feina, però, bueno, com pots entendre, estem una miqueta ara mateix paint, no?, el tràngol del cop que ens hem endut, perquè és moltíssima feina que de cop i volta sembla que s'ha esvaït.
Llops de mar, un podcast fet arran de mar. Avui, a Llops de mar, ens disposem a mirar la vela amb uns altres ulls, els d'un jutge de competició. El nostre protagonista és en Fabián Cianfagna, un jutge de regates que va a tota vela.
En aquests llops de mar ens posarem esportistes i sortirem a navegar, però ho farem d'una forma, podríem dir, ben peculiar. Ens disposem a conèixer un àrbitre de regates, però també un llop de mar que ha portat molts anys de carrera com a regatista. Ell és en Fabián Cianfagna, i així que som-hi, va, anem a navegar. Fabi, benvingut en aquest llops de mar.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Primer de tot, al mar també hi ha bar?
Hi ha bar? No tenim bar. Precisament aquesta és una de les coses que tenim una diferència molt gran. El tema de retransmetre a nivell televisiu és molt complicat el nostre esport de la vela.
Mm-hmm. Ja hi entrarem una mica això, però deixa'm abans preguntar-te quelcom. Sempre aquest tipus d'entrevista sempre ho comencem preguntant a l'entrevistat que què és per tu el mar, com ho definiries?
Home, ara mateix per mi definir què és per mi el mar ho és tot, és la meva vida, és la meva passió, és la meva professió i òbviament sóc un enamorat del mar i crec que no seria capaç de viure molt lluny del mar, més de 20 quilòmetres lluny del mar no sé si seria capaç de viure.
T'he presentat primer de tot aquí l'entrevista com a regatista, però volem saber on i com, quan comença la teva vinculació amb aquest món de la vela.
Mira, jo vaig començar a navegar amb 10 anyets, Jo sóc argentí, però vaig venir l'any 89, porto aquí molts anys, i quan vaig arribar aquí em van donar la possibilitat d'aprendre l'esport de la vela, ja et dic, amb 10 anyets, i aquí vaig començar. De seguida em vaig enganxar molt i vaig començar navegant amb Optimist a fer algunes regates, el que passa que vaig créixer molt ràpid, vaig passar a 420, que vaig estar 10 anys navegant en 420, campionats a nivell de Catalunya, a nivell nacional, a nivell internacional, i llavors vaig fer un petit salt a la classe olímpica 49. En aquí amb el meu company Toni Ribas, doncs mira, vam estar 3 temporades fent tota una campanya olímpica, de fet érem els tercers de l'equip preolímpic, i bueno, l'equip olímpic és molt complicat, i bueno, vam quedar dintre de l'equip preolímpic, tot i que no vam aconseguir aquesta classificació. Però una experiència maquíssima que tornaria a repetir amb els ulls tancats.
Amb totes aquestes modalitats que m'has comentat ara, que em comentaves, amb quina et quedes? Quina és la que et porta a tu una millor sensació?
Home, a veure, a l'època del 420, la veritat és que va ser una època molt i molt maca a nivell dels companys i tot el que vaig viure. Però com a experiència maquíssima i inoblidable, el Fortiner, òbviament. És un tipus d'embarcació molt ràpida, molt àgil, molt extrema, i la veritat que el fet d'estar lluitant contra gent, medalles, campions del món, etcètera, home, la veritat és que va ser genial, inigualable, la veritat.
Ara ens comentaves que fins i tot havies estat gairebé a tocar el nivell olímpic, no? El nivell, el preolímpic, en aquest cas. Clar, aquí estem en terra on hi ha moltíssim nivell de regates, tant a Catalunya com a Espanya. Hi ha molt bon planter.
I tant que n'hi ha. Aquí, de fet, Espanya, Catalunya, sobretot, Catalunya hem tingut molts, tinc molts companys i molts amics que són olímpics, inclús medallistes, i la veritat és que el nivell aquí sempre ha sigut molt alt. La Federació Catalana ha apostat molt, l'Espanyola també aposta molt. És veritat, també haig de dir, haig de fer una petita crítica, inclús, que és veritat que hi ha federacions com pot ser la francesa, pot ser la danesa, pot ser l'australiana, aposten d'una manera diferent i realment creen molts més llocs. Però escolta'm, res a dir i envejar el nivell, sobretot a nivell de nivell, de nivell de bo, a nivell primer català i segona pues, nacional.
I quan veus competicions com, per exemple, la que hem tingut fa poc, la Copa Amèrica, com tu prens això? Com la mires des de fora, com a espectador?
Bueno, a veure, el tema de la Copa Amèrica aquí has tocat un tema, Sergi, bastant important, que tenim moltes crítiques. Aquesta Copa Amèrica d'ara no és la Copa Amèrica que nosaltres, els enamorats del mar, ens agrada més, perquè s'ha transformat molt en espectacle. És veritat que és molt espectacular, és molt maco de veure aquestes fórmules d'1 i a les velocitats que van, però l'essència del Match Race, que és anar a buscar el tema de reglament al màxim i anar a penalitzar l'altra embarcació, això s'ha perdut una mica. Llavors, nosaltres els que ens dediquem més, doncs, sobretot a la part de jutges, de regata, bueno, per nosaltres s'ha perdut una mica. Maquíssim, i òbviament encantats que això pugui estar aquí a Barcelona i tan a prop, òbviament. Acostar tota la gent d'aquí, doncs una competició tan important ha sigut molt important per nosaltres, també. Però amb aquest punt de nostàlgia de lo que era la Copa Amèrica abans.
Mm-hmm. Arriba un moment, però, que tu, Fabián, et poses a fer de jutge, que estaves comentant ara, no? Per què passes d'escenari o per què canvies de cadira en aquest cas? I com ha estat una miqueta la teva trajectòria com a jutge de regates?
Sí, això, òbviament, després de l'època del 49er, bueno, hi ha una mica de parón en aquí, perquè la veritat és que va ser una època molt intensa, i bueno, ja et vas ficant dintre del que és més l'organització de les regates, comences fent de balisador, també d'oficial de regates, i el tema de jury és un tema de que a nivell de reglament jo crec que és una part molt maca i molt interessant, és complexa també, i t'hi vas ficant, no?, una mica amb això. Aprofites perquè segueixes dins del món de la competició, des d'un altre punt, des de l'altre, des de l'organització, no tant com a regatista, però sí que havent estat regatista. Llavors és una manera, bueno, molt maca i molt saludable també, doncs, d'estar allà, no?, la competició. Òbviament, a més, aquest fet i aquest pas el que fa és que entenguis i puguis veure les regates des d'un altre punt de vista. Des d'aquest punt de vista on tu aprens molt més. Jo sempre dic que ara, siguent jutge, seria molt millor regatista ara que el que era abans. Per què? Perquè tinc molts més coneixements, sobretot a nivell del reglament i de com funciona una regata des de dintre, no només com a regatista, sinó com a organitzador, no? I què és el que es té en compte, què és el que mira un jutge, què és el que mira un oficial de regata, com es munta una boia, i tot això, doncs, et dona un avantatge. Si ara tornés a competir a un alt nivell, em donaria un avantatge, jo crec que significativa, versus el que era regatista en aquella època.
Com em resumiries la teva feina? Què és ben bé el que fa un jutge de regates?
El jutge de regates el que fa és... té una doble funció, o una triple funció, diguéssim. Primer és revisar tot el que és a nivell de documentació, de la documentació que regeix la regata, el que serien els anuncis, les instruccions de regata, que estigui tot correcte al nostre reglament, el reglament de regates, de vela. I després hi ha una funció, bàsicament al mar, que seria més d'àrbitre, de vigilar que hi ha unes certes regles que prohibeixen uns certs moviments. Llavors estàs controlant una mica el regatista que no facin aquests moviments, no?, aquestes, bueno, accions prohibides, i penalitzar-les quan es detecta, perquè aquestes accions el que fan és treure un avantatge que no és la reglamentària. I després hi ha una tercera fase, i és que quan hi ha una protesta, i quan hi ha alguna cosa que entre barcos, doncs, s'ha trencat una regla de més, doncs nosaltres fem com si fos un judici i veiem què ha passat, i ens fem segons el reglament, doncs fer un veredicte i dir si realment qui tenia la culpa, no tenia la culpa, o no es pot decidir, o que no hi ha ningú que ha infringit cap regla.
Des de fora la barrera ens fa la sensació que la vela és una competició bastant sana. És així o hi ha molts piques entre regatistes?
La veritat és que haig de dir que la vela en si, per mi, jo des de viure-la des de l'època inclús com a regatista, per mi hi ha com dos parts. Una part que és la part de terra, quan estem a terra, que hi ha sempre molt bona amistat, hi ha molta camaraderia entre tothom, vull dir, sempre hi ha molt bon rotllo, però un cop surts de l'aigua, jo sempre dic que ens posem el ganivet a la boca, anem a tope, i un metro és un metro i no es regala a ningú. Llavors tots estem lluitant per fer-ho el millor possible, i la veritat és que aquest pique, que és un pique jo crec que a més n'és molt sa, fa que el nivell sempre vagi pujant.
Abans ho deies, on has parlat una mica, o al començar d'aquesta conversa ens ho deies. Clar, des de fora no és molt fàcil de seguir la competició de la vela. Un espectador neutral que ho miri des de la televisió o des d'un passeig marítim, hi ha moltes vegades que es perd o no sap interpretar directament com va el tema.
Sí, malauradament aquest crec que és el hàndicap més gran que tenim en el nostre esport. Retransmetre una regata, i menys si no tens uns coneixements mínims, és molt complicat. Retransmetre-la per televisió és complicat perquè aquí necessites... Avui en dia és una mica més fàcil a nivell dels drons, però necessitaves un helicòpter. A nivell de les barques, anar fent el seguiment, necessites moltes càmeres perquè tenim una àrea molt grossa, i a més en un medi en el qual és totalment que es va movent en tot moment, no? Llavors, captar aquestes imatges és molt complicat. I ja no diguem des de el que deies tu, des d'un passeig, des d'un espigó, poder veure i entendre què és el que està passant, és, la veritat és que és bastant complicat. És bastant complicat. És el hàndicap més gran que tenim versus a altres esports per poder arribar i poder arribar al gran públic, diguéssim, no?
Clar, suposo que a nivell de regates tu deus haver voltat per, no sé, per tot el món. On t'han portat a tu les regates?
Mira, a nivell d'Europa jo crec que hi ha molts pocs llocs on no hi he estat. I fora de lo que és Europa, he estat a Amèrica i he estat a Àsia. Aquests són els llocs on hem estat. La veritat és que quan vas de regata, molta gent diu: oh, però que bé, no?, que has estat aquí, has estat allà, i dius: sí, és veritat, hi he estat, però és veritat que com que vas per una cosa tan concreta, de vegades no surts del port i no veus més que allò que l'aeroport i el port, malauradament.
Sí, sí. I al llarg de l'any tens el calendari molt apretat, tu, Fabi? O, com, o us deixen una miqueta de marge entre regata i regata per agarrar una mica d'aire?
Mira, hi ha mesos i mesos. Ara entrem en una època, des de Setmana Santa fins al que és l'estiu, que sol haver-hi estar bastant, bastant atapeït. Més l'època nadalenca, que tenim una mica més d'espai, i va molt en funció. O sigui, a nivell de regates entre nacionals, internacionals, i sobretot les territorials d'aquí nostres, s'atapeix bastant, s'atapeix bastant. Queda algun cap de setmana per poder respirar i poder gaudir també nosaltres del mar i del nostre temps lliure, la veritat.
Ara tu del mar no et desenganxes, perquè crec que el teu dia a dia també està en una base marítima.
Sí, correcte. De fet, jo ara em dedico a lo que és lloguer d'embarcacions de motor, que és una cosa que, bueno, segueix relacionada amb el mar. Per tant, com et deia al principi, no puc estar lluny del mar. Sigui com sigui, haig de ser-hi, i el meu dia a dia és estar entre embarcacions i llogant embarcacions per acostar, sobretot això, al mar, a tothom.
Una reflexió final, ara que parles d'això. Com ho hem de fer per acostar la vela a la gent? Perquè, clar, sempre hi ha hagut la visió d'aquest esport, a part d'elitista, entre cometes, que no sé si s'ha donat aquesta imatge o realment fins fa pocs anys era així, però que hi ha una certa distància, no?, entre la gent normal, l'esportista. Clar, el futbol, encara que seguim una pilota de paper de plata, al pati del col·le tothom juga a futbol. Com ho hem de fer per acostar aquest esport a la plebe, em podríem dir, o a la gent en general?
És molt bona reflexió i és una molt bona pregunta, Sergi. La veritat és que sí que és veritat que antigament i sempre s'ha lligat molt a una part molt elitista. Jo t'haig de dir que, venint d'una família humil, sempre he tingut l'opció de poder navegar. Per tant, realment no és tan elitista. Òbviament, com tot, no? Sempre hi ha gent més elitista dintre de tots els esports, però no ho és tant. La veritat és que és un tema també de prioritats. Però la veritat és que el fet de navegar, en qualsevol club nàutic avui en dia, et pot acostar, i tenen uns preus molt competitius, tant a nivell de cursos, a nivell de lloguers, a nivell de classes particulars. La veritat és que jo animaria a tothom que s'acostés, que demanés informació a tots els companys que són maquíssims i són uns grans professionals, perquè no se'n penediran del fet de provar-ho, sortir, poder fer una classe, poder gaudir sobretot de la vela. Hi ha mil maneres de gaudir el mar, però per mi la vela és la millor, aprofitant els medis naturals i, a més, amb una màquina totalment ecològica. Per tant, crec que és de les millors maneres que es pot gaudir el mar. Per tant, és un tema, de vegades tenim un problema, aquest punt de creença a nivell d'elitisme, tenim el problema de que ens és difícil retransmetre-ho, però alhora, torno a dir, és un esport que és molt assequible a nivell de poder practicar-ho. Practicar-ho des d'agafar un abonament per poder navegar, des de fer un curs, des d'aprendre. Es pot aprendre d'una manera molt didàctica, també. Vull dir, pots fer un curs i després tu pots evolucionar sortint a navegar. Per tant, crec que hauríem de fer una crida una mica a tothom, poder fer una crida, de que realment la gent es pugui acostar en un club, demani informació i ho pugui provar.
Fabi, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí a la Ronda Mar, per descobrir-nos una mica la teva feina com a jutge de regates i acostar aquest esport a la gent. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment. Thank you.
així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre he viscut. Potser a la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobis, sigui per què ha de passar. Sigui perquè ha de passar.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Told you that I never would. Told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like I can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed. Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions
locals. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'Ajuntament demana molta precaució durant les celebracions de la Revetlla de Sant Joan.